És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Tots els dilluns a la tarda tenim una estoneta per citar-nos amb en Gavi Martín. Gavi, què tal? Puntual a la cita, tu sempre, eh?
Jo sempre, aquí al peu del canó.
Per explicar-nos coses de Palamós. I quan parlem de Palamós, doncs, lògicament, hem de parlar dels seus atractius paisatgístics i dins d'aquests atractius, doncs, trobem allò, punts molt emblemàtics i no hi ha dubte que Salguent és un dels més destacats, Gavi.
Exacte, i tots tenen història, tots tenen anècdotes, històries que podem explicar. De fet, Cala Salguer, el seu origen, és, com és obvi, és perquè bueno, és aquest petit refugi, doncs, aquesta petita cala, no?, que té pràcticament protegida temporals de llevant i amb uns esculls pròxims, doncs, que la fan molt agradable. No? I clar, això no va passar desapercebut als pescadors de la zona. I gràcies a aquestes condicions, aquesta mena de port natural, que era còmode sobretot per petits bots, pesquers, doncs, bueno, certs pescadors palamosins van veure l'oportunitat de, escolta, demanar permís per fer una petita botiga, allà, una petita barraca, on deixar els ornets, on deixar-hi la barca i poder treballar des d'allà. La primera notícia que tenim d'una construcció en aquella cala és el 1434, quan Joan Canyet, dels Molins, va demanar permís, doncs, per poder construir allà aquesta construcció. I veurem que al cap de poques dècades hi ha altres, sobretot al segle XVI, hi ha altres pescadors del seu temps, doncs, que demanen permís, en aquest cas era el comte, que tenia la jurisdicció, per anar construint petites botigues, més o menys de 30 pams per 60 pams, no? Són les construccions, aquestes formes rectangulars que tenen actualment, aquestes petites botigues per guardar una barca. El 1621 demana permís en Pere Resador, que era un pescador, i el 1554 trobem altres pescadors que acaben de completar unes primeres construccions justament arran de platja. No són gaires, en principi són molt modestes i no són gaires. Per què se'n van instal·lar allà? Doncs, a part de les condicions del port, hem d'entendre que volien estalviar-se el recorregut des del port de Palamós fins al calador, que eren les Illes Formigues. I, lògicament, tots aquells que van fer barraca tant a Cala Estreta com a Salguer, doncs el que buscaven era tenir justament el calador de manera immediata, més que, clar, en aquell temps no hi havia ni vapor, ni t'havies d'ajudar dels rems, de les veles, i, per tant, quan menys esforç haguessis de fer per arribar-hi, doncs molt millor. Per tant, des de Cala Salguer era un lloc ideal, amb unes condicions perfectes. Doncs, bueno, van començar a sortir aquests petits magatzems per guardar, van fer servir per guardar les barques, els ormeig, no?, que són les botigues, no?, amb petites construccions amb funcions logístiques, que fins i tot van arribar a ser molt polivalents, perquè també, a part d'habitatge ocasional, també sabem que a dintre es van convertir en petits obradors on s'elaboraven productes artesanals, des de xarxes o allò, fins a que feien petites feines com la salaó del peix, eviscerar, salar, embarrilar, clar, si tenies el calador davant, a vegades venies carregat amb la barca, i per evitar que es fes malbé en el transport des de Cala Salguer fins a Palamós, doncs el que feies era fer-ho ja directament allà mateix, si tenies la sal i tenies tot preparat, doncs ja podies doncs, preparar doncs, o escabeig o la salaó de qualsevol peix per ja tenir-lo des d'un bon moment amb unes bones condicions. A part, era el lloc ideal per guardar les mercaderies, perquè també un cop tenies això preparat, no, a vegades ho podies tenir allà uns dies, esperant el moment per portar-lo al mercat de consum. Aquestes cases no són gaire distants, o aquestes primeres cases no són gaire distants de les que hi ha avui en dia. Són aquestes petites botigues, petites construccions d'una sola habitació, no?, amb la porta ampla, per fer entrar la barca, amb aquests colors llampants de finestres i portes, amb el revestiment encalat blanc, que tenia també una doble funció, que era protegir la pedra o l'argamassa amb la qual s'havia construït la casa de l'agressivitat, sobretot de l'ambient marí. Tots hem sentit parlar del malbé que fa a les portes, als murs, a les finestres, doncs aquest aire amb certa salaó marina, doncs l'encalat aquest blanc respon a això. I a part d'això, doncs, funcionava com a desinfecció i també com a protecció de la llum solar, no? Perquè sabem que el blanc repel bastant molt més que no pas una superfície fosca, Tots ho sabem, quan anem en cotxe, un cotxe negre, doncs escalfa molt més que un cotxe de color blanc. Doncs també buscaven això, no? Buscar la frescor a l'interior d'aquestes barraques, que generalment tenien una volta feta amb rajola, i després tenien aquests barrets fumerals, no? Aquesta mena de xamaneies, aquest element complementari que tenen les cobertes, encara tenen avui en dia, que provenen de les llars de foc de les cases o de les cuines, i que tenen aquest característic barret acabat amb dos rajoles així en forma piramidal o en triangle, que encara trobem per allà.
Aquesta estructura ha perdurat fins avui, per allà.
Sí, bàsicament aquesta és l'estructura bàsica d'una barraca de Cala Salguer, tot i que sempre tendim a associar Cala Salguer com la cala aquesta, la que veiem a la fotografia, i Cala Salguer hem d'entendre que és un espai molt més ampli.
Ah, sí? Vull
dir, no només és una, sinó que podem dir que Cala Salguer són tres petites cales. Uh-huh. Si venim des de Castell, que fem aquell camí de ronda que torna des de Castell, hem de pensar que la primera caleta que ens trobem és una caleta molt petita, que és la cala petita de Salguer, que també li diuen la cala Pallerida. Allà, els amants que vulguin veure barraques d'aquestes originàries, hi ha unes quantes barraques alineades que, déu-n'hi-do, l'estat d'aquestes barraques és bastant original. Vull dir, no és pas com a Cala Salguer Gran, la Cala Salguer Gran que està feta amb les barraques està molt transformades. Per tant, hi ha la Cala Pallerida, que és molt petitona, molt pedregosa, i només girem ja només una petita coma, un petit promontori que hi ha, i ja baixem a Cala Salguer Gran, que ja hem dit, allà hi ha molta aportació de construcció del segle XX, perquè hi ha molta gent que va anar ampliant i afegint en aquestes petites barraques originàries, fins i tot un o fins i tot dos pisos. Van canviar les cobertes també, abans eren aquestes cobertes fetes de canyís que servien per fer ombra, i les van transformar aquestes ombreres, doncs, en uns porxos fets d'obra o fet amb balcons, fins i tot hi ha algun balcó. I a pesar de tota aquesta construcció que és més pròpia del segle XX, hem de dir que dins del conjunt de la Cala Gran de Salguer hi ha encara cinc barraques amb estat originari bastant interessants, Totes aquestes característiques que hi han dit, tots aquests cossos rectangulars, amb volta de canó, rajol, les façades emblanquinades, les obertures pintades, vull dir, és un lloc, bueno, ja sabem que és un lloc paradisíac, un lloc maco per fer-s'hi fotos, un lloc per anar a passejar tranquil, però diguem, Cala Salguer tampoc acaba aquí. Vull dir, si continuem caminant en direcció a Palamós, en direcció a la Fosca, veurem que a baix, a mà esquerra, veurem com encara hi ha una petita barraca aïllada, que poder és de les últimes que es van construir, que li diuen la barraca de la cadena. És just a sota d'un penya-segat que hi ha, i és l'única que es troba sola. Està construïda sobre una plataforma de pedra, i de fet aquesta és de les darreres, diguem, barraques que segueixen l'estil originari, que és del 1944. A poques passes hi ha la darrera cala, diguem, de Cala Salguer, que és la que coneixem per les barraques de la Cala del Polvorí, que són quatre barraques alineades, que és tornem al model tipològic aquest tan comú, amb les xamaneies molt característiques, amb una coberta també així a triangular, que també són maques de veure. Però fins i tot podríem anar una mica més enllà, perquè avui podríem acabar també aquest petit passeig imaginari per aquestes cales de Cala Salguer, parlant d'en Gori, si et sembla, perquè tothom se diu, escolta...
I la seva pineda.
I la pineda d'en Gori. I aquest en Gori, qui és que tenia una pineda? Podem desvetllar també això.
Home, i tant.
Qui era en Gori i per què li diuen la pineda d'en Gori, i si era realment la pineda d'en Gori. Doncs mira, en Gori era en Gregori Humet Bergelí, es deia així. I era un drapaire de Palamós, no era pas cap hisendat ni cap senyor que tingués terres. Vull dir, aquella pineda no li pertanyia, no era seva. El que passa és que tothom sempre l'ha conegut per la pineda d'en Gori. Fins i tot ell quan ho explicava els darrers anys de la seva vida, li feia gràcia, no?, que tothom digués, escolta, que és com si fos la meva pineda. Doncs això té un origen, o sigui, que la gent digui la pineda d'en Gori té un origen molt curiós. I és que els Humet, que és la seva família, els seus pares, de fet que eren d'un dels principals, activadors culturals de Salguer al seu moment, perquè organitzaven trobades de famílies a Salguer, perquè ells hi tenien allà una petita propietat, i quan anaven a fer la dinada i anaven a fer el menjar, es veu que després anaven a fer l'esbarjo a la pineda, lògicament, perquè era una zona amb una ombra generosa i un espai obert, i sembla ser que en Gori sempre havia tingut una fama de ser bon tenor i cantar molt bé. I més aviat era còmic, era un tenor còmic. I en allà, doncs, quan hi havia tota la gent, doncs sembla ser que amb la Marina Bofill, que era una tiple, còmica, doncs es posaven a representar doncs fragments de sarsuela, que es veu que els agradava molt. Es veu que durant un temps doncs, mira, feia gràcia això, i la gent venia de la Fosca, la gent venia de Salguer, i va començar a córrer la veu, i escolta, anem a la Pineda de Sant Ingori, anem a la Pineda d'en Gori. I això va quedar.
I així va quedar.
I així va quedar. I el nom aquell, doncs escolta, la Pineda d'en Gori doncs, ha quedat per culpa d'un cant de sarsuela, diguem.
Déu-n'hi-do.
O d'alguns plats de sarsuela, que després devien acabar en cant.
També, segurament. En qualsevol cas, era segur un punt d'atracció doncs, molt, molt seguit.
Sí, hem d'entendre que el segle XIX, tot XIX i principis del XX, també és quan es construeixen bàsicament la majoria de barraques o cases que hi ha actualment a la cala de Salguer Gran, a la cala Gran, eh? Pensa que en aquell temps les van construir, els primers que les van construir o que van acabar de construir tota la platja van ser pagesos de Sant Joan, gent de Vall-llobrega, gent de Mont-ras i alguns tapers de Palamós, eh? Fins al punt que se sap per fotografies que a principis del segle XX ja tota la cala era plena de barraques amb un aspecte bastant similar al que tenim avui en dia, excepte alguna ampliació que s'ha fet més als anys 70, eh? I per tant es va convertir en un lloc de lleure per les famílies palamosines de Sant Joan, de Vall-llobrega, bastant important. Uh-huh.
Encara ho és ara, eh? Les xefles en aquelles barraques són llegendàries.
Sí, mai tant. Només una cosa va canviar. Si abans la cala era un lloc de pesca professional, on realment acudien els pescadors a pescar a prop del caladero que hi havia a les Illes Formigues, diguem que es va convertir en un lloc de trobada de pescadors no d'ofici, sinó de pesca recreativa, no? Com gent aquesta que es trobava per passar el diumenge, doncs, bueno, a veure si podien fer alguna pesca i podien afegir-ho al plat, doncs millor que millor, no? Perquè, de fet, les barraques s'havien convertit en segones residències.
Gavi, ja en una etapa més contemporània, en els anys 70 del segle passat, tot això va estar a punt d'anar-se'n a Norris.
Va estar a punt de perdre-ho. Tota aquesta meravella que tenia avui en dia, ben bé a punt de perdre-ho. Doncs mira, tot va ser perquè el Ministeri d'Obres Públiques, el 1970, va donar un termini de 5 anys perquè els propietaris d'aquella zona enderroquessin les seves cases.
I doncs?
I, escolta, es va moure un moviment de defensa que bueno, diguem, propugnava la naturalitat del paratge davant de la barbaria urbanística de la Costa Brava, no? Era una manera de lluitar contra això. I es van unir els veïns de Salguer i l'Ajuntament i van fer diversos recursos contra l'ordre ministerial. I el que passa, curiosament, tots van ser desestimats. Va arribar el 1975, que es complien els 5 anys en què demanava el Ministeri que això fos anés tot a terra, però, curiosament, el Ministeri, perquè feta la llei i feta la trampa, veuràs que de quina manera més curiosa es va salvar, per altra banda, va fer una llei del sòl, que, curiosament, els articles 165 i 167 van salvar Salguer, sense saber-ho ells. Perquè deia que a partir d'aquell moment era obligada la llicència municipal per qualsevol demolició que es fes. Però sembla que, no sé si és que es van despistar o és que realment va ser així, doncs l'obligació, d'aquesta obligació no eren exemptes els organismes oficials. Què volia dir això? Que tot i que el Ministeri els hi demanava que demolissin Salguer, gràcies a aquesta nova llei, l'Ajuntament va dir, però escolta, si nosaltres som els que hem de donar la llei de demolició a partir d'aquesta nova ordre que heu fet aquest any, i també vosaltres no esteu exempts com a organisme oficial, doncs no la fem. I realment va ser com realment van salvar Salguer. Llavors, gràcies a això, van veure que ja no es podia tirar a terra i l'Ajuntament va fer petició de protegir-ho d'alguna manera i van fer la petició de paisatge pintoresc que al poc temps la Jefatura de Costes i Puertos de Catalunya doncs, hi va contribuir aparcant l'ordre de demolició i fins nou avís, que en aquell temps volia dir fins que passin anys i ja no torni a aparèixer.
Ja té nassos.
I sembla que es va salvar. Manera, es va salvar, no? Sembla, no, òbviament es va salvar, perquè avui en dia ho disfrutem, però penso que algo similar també va passar amb les barraques les cavallerisses de Castell, uh-huh, que també havia una ordre per demolir-ho, però clar, com qui té potestat realment d'això és l'Ajuntament, uh-huh, doncs sembla que allò no ha anat a terra.
L'Ajuntament ha fet una suspensió de llicències urbanístiques en aquell àmbit i per tant no es fa.
Exacte.
Deia jo que ja té nassos que l'Estat fos tan primmirat amb les barraques de Salguer quan
clar,
estem parlant d'unes dècades.
Estem parlant un temps que s'estaven construint aquests dos grans gratacels que hi ha aquí a la Badia de Palamós i demanaven la demolició d'aquestes de les barraques de Salguer, eh?
Déu-n'hi-do. Curiositats que ens fa reviure o que ens mostra ara d'una manera molt fefaent el repàs de la història a través del Coses de Palamós.
Això mateix.
Gavi Martín, avui hem passat per Salguer, ho hem conegut una miqueta més, la seva història, les seves activitats, i d'alguna manera doncs, ens ha servit per conèixer un dels racons més emblemàtics del nostre municipi.
I per valorar-ho més quan hi anem.
I tant. Gavi, gràcies. Fins la pròxima.
A vosaltres. Que vagi bé.